12 i 11 minuts, tercera hora, tertúlia esportiva, com cada dilluns. Aquesta hora a l'estudi amb nosaltres, Àngel Casas, expresident de la penya Perico Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia a tots.
Mique Molina, president de la penya catalana Manchester United 1839. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Josep Maria Félix, president de la penya Blana Sant Cugat. Bon dia.
Bon dia tingueu.
I Jesús Galindo, cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo. Molt bon dia.
Bon dia.
Déu-n'hi-do quin cap de setmana, ple d'esport. Vam tenir el Gran Premi de Motociclisme de Catalunya aquí a casa nostra, ben a prop, a Montmeló. Vam tenir una nova jornada de futbol perquè el Girona sigui una mica més a prop de primera, i ja ho és, una mica més a prop de primera. Ara parlarem de si l'Almeria és superior o no, que s'hi ha d'enfrontar aquest dimecres de moment a Montilivi. Hem tingut també el debut d'Espanya a la Copa Confederacions, ahir amb victòria 2-1 contra l'Uruguai. El Barça de bàsquet ha forçat el cinquè partit a Madrid. El femení, no ens n'oblidem, ha guanyat la Copa de la Reina i ha fet un triplet històric. Avui, malauradament, no ens pot acompanyar el Marc Lorenzo perquè és fora. Per on voleu començar? Vosaltres mateixos.
Jo destacar l'anècdota del femení, que per primera vegada a la història doncs, la reina del país veïns rebrà l'equip nostre.
Lliga, Copa de la Reina, que és el que hi s'aconseguia a les Roces, i la Copa Catalunya, que ja estava guanyada, com comentàvem la setmana passada, amb el nostre expert en futbol femení i comentarista per Barça TV, Marc Lorenzo. Per cert, finalment, no sé si vau seguir el partit, algú de vosaltres?
A trossos, a ràfegues, que es diu.
Per Marca Televisió.
Sí.
Perquè Barça TV el va poder emetre, però a partir de la una, en diferit, el nostre company, el Marc Lorenzo, el va retransmetre en directe, però l'emissió era en diferit a partir de la una. I avui li volíem comentar, però finalment ens ha comentat que no podia ser nosaltres a la tertúlia, a veure si aquest gol que va fer ahir una de les jugadores del Barça, Alexia Putellas, serveix perquè la gent ara s'engaixi més al futbol femení, perquè quin gol que va fer. Ara crec que l'heu vist tots abans d'entrar en tertúlia i els comentaris han estat, vaja...
No, l'hem vist ara i que es podria catalogar com un gol traslladat a la primera divisió masculina, un gol de la jornada, per dir-ho d'alguna forma, perquè és un golaç, és la jugada i el gol. Vull dir, la definició que fa és perfecta.
Si l'hagués fet algun jugador, un crac d'aquests, hagués donat la volta al món.
4-0 contra el Praïnsa Saragossa. En aquesta final ja sabíem que el Barça era favorit, les noies de Xavi Llorenç, per tant han aconseguit aquest triplet, sí, i sumem la Copa Catalunya, no, Josep Maria Félez?
Sí, sí, és un triplet.
I aquí parla de doblet.
El país del costat és doblet i el país nostre és triplet, sí.
Anem a pel Girona. Ahir també vau veure el partit alguns de vosaltres, ja m'heu confessat, i no sou molt optimistes, per no dir que no gaire, o positivistes, Àngel, amb aquest Girona.
Home, és obvi que segurament que farà canvi si és que té l'oportunitat d'estar primera, però realment arribat a un estat, podríem dir, amb un equip de no de, de gran qualitat, eh? No ha estat la qualitat el que l'ha portat a poder disputar l'accés a primera, eh? I això cal reconèixer-ho, eh?
Bueno, està la qualitat, no... però perdona, però durant la temporada, durant molt bona part de la temporada, ha estat allà dalt, eh?
Sí,
no hi ha promoció, sinó va ser en directe,
no, inclús, eh? No, d'acord, sí, jo no li trec en absolut, i he dit que sóc favorable del Girona, d'acord, vull dir, tinc inclús el dubte de si fer-me en soci i tot, eh? Vull dir, no, vull dir, bueno, perquè per una sèrie de motius, però hi ha estat, però no és quasi desenvolupat un joc. Que allò que diu l'equip revelació no ha estat equip revelació, ha estat una situació revelació en tot cas, però vull dir, però no ha estat la qualitat del joc com el que l'ha portat en aquesta situació.
I diries partits, Àngel,
vaig anar seguint-nos bastant els que vaig poder de partits i no, però bueno, bé, cuidado, jo no hi vull treure mèrit.
Diries revelació i sorpresa, per tant, la situació, haver trobat el Girona tota la temporada al capdamunt,
sí,
de la classificació.
Sí. Però la sorpresa no ha estat la qualitat, diguem-ne, suficient i sobrada per fer allò. Ha tingut la suficient com per estar-hi, això indiscutible seria tonto que ara digués no, és que era dels dolents de segona, home, això no. Però vull dir que, però quan llavors has de fer el pas a primera, és quan poses més en evidència el dèficit que té de qualitat per poder-hi accedir. Això és el que jo vull posar en evidència, no? Ni els mèrits de poder-hi accedir, ni d'allò. Vull dir que haurà de fer moltes coses que dubto que les pugui arribar a fer, vaja. Vull dir, per poder jo... competir amb una allò, amb la perspectiva de que no torni a baixar. Això és el que vull d'allò. Jo... La satisfacció de que pugui entrar, a mi no me la compensa el fet de que després de l'any vull dir, hagi de tornar enrere. Vull dir, això, i aquí juga el sentiment, però hi juga una mica l'observança del tipus de joc i jugadors que ha tingut i que com d'allò, i cuidado, i en Rubín mereix tot el respecte i ha sabut treure en partit i vull dir no vull ser un judici dolent del Girona, vull dir, jo en una taxativa, en una perspectiva d'haver de ser un equip de primera, és aquí o on allà, jo
potser balla una miqueta.
Sí.
Jo estic d'acord amb el que diu, però a més coneixent el Rubí una miqueta, bé, quan es van desprendre del Coro, vaig pensar que era un fallo, però després vaig veure que va agafar la Cunha i la Cunha és molt més jugador. Aleshores aquí va haver un canvi, diguéssim, de cara a barraca, perquè el Coro fracassava. Cosa que el Coro ha anat molt bé l'Elche, precisament, eh? Ha anat molt bé, però el canvi al Girona ha sigut molt boníssim, el canvi del Coro per a Cunha.
L'Àngel pensava ja en un Girona primera divisió, el que suposaria, després si voleu hi entrem, de moment hem de pensar però en el partit de Montilivi aquest dimecres i en la tornada dissabte a l'estadi dels Jocs dels Mediterranis a Almeria. Parlaves de qualitat, em sembla, Àngel, has dit. D'aquesta plantilla del Girona que potser per qualitat doncs, entendríem que l'Almeria és superior i a més tenen a Charles, el Pichichi de segona divisió.
No he vist l'Almeria ni d'allò, vull dir, el fet que hi guanyés en el d'allò, vull dir, no... Vull dir que sí, que va fallar un penal, vull dir que... Però sé que els altres els hi van expulsar, em sembla, dos jugadors, o em sembla que va passar així, vull dir, no. L'Almeria era un equip de primera, ha estat d'any anteriors, però vull dir, per això no em dona suficientes raons com per dir que no, que ho té perdut i que no pot fer-hi res. No. Ja dic, a mi el que m'inquieta és la perspectiva d'estar primera.
Home,
desitjant-ho.
La perspectiva d'estar primera, dels equips que pugen a segona, de segona, quina és la perspectiva d'estar primera? Jo és que crec que és que més que pujar els de segona tenien que baixar més de primera.
Sí, jo crec que hi ha una possibilitat.
Hi ha una sèrie d'equips, sèrie d'equips que pot ser des del sisè de la taula de primera divisió fins al desè de segona. Que jo no crec que hi hagi diferència de nivell.
No, és possible.
Que el que salva, el que baix pujar de segona ja salva. Salvo excepcions que t'apareix un Villarreal com quan va pujar i que pot tornar a repetir i tot. Salvo aquestes excepcions, el que puja, si no baixa, salva pels pèls. Això demostra que hi ha una igualtat aquí i és una de les proves més de que aquesta lliga de 20 equips és totalment desmesurada.
Totalment desmesurada.
Hi ha equips que s'obren allà.
Hem parlat molts cops
per dalt i de la meitat per avall.
Hem parlat molts cops també de reduir-los de la primera divisió.
No hauríem d'estar en aquesta divisió.
També.
Hauríem d'estar en una divisió europea, vull dir, de...
Després de 42 partits no pot ser que jugui una promoció a tan dures com per exemple va jugar
aquest play-off, propi, és duríssim.
El propi Lleida també, no pot ser això tampoc.
Lleida que va caure ahir els penals amb el Jaén. Per cert, hem parlat del Villarreal, que és un dels equips que ja és segur de primera, avui fa 90 anys des que es va inaugurar l'estadi del Madrigal. Doncs tant de bo, doncs ho han pogut celebrar de moment tornant a primera divisió, veurem ara si s'aguanten o no. El partit del Girona d'ahir i tota la temporada diríem que ha anat una mica a remolc de l'empenta, de la il·lusió tant de jugadors com d'aficionats al veure que eren a dalt i que no havien de defallir per continuar-hi sent, perquè el partit d'anada al camp de l'Alcorcón ens va deixar molt males sensacions, però és que ahir el que vam veure va ser una arrencada
molt
bona ahir, però la resta del partit
ha anat sempre de més a menys. Tant els dos partits, el de Madrid va ser terrible per part de Girona, va arribar just inclús de forces físiques al final, cosa ahir va ser al revés, el Corcón va arribar forces físiques dolents al final de partit, i el Girona va ser de més a menys totalment també el que avançava el partit.
Jo després em faig també una altra pregunta, vull dir, tens el Girona un equip que empenta, ha tingut l'afició al camp, omplert el camp i tot això, però té la ciutat al darrere per tindre un equip a primera divisió. Jo hi he estat aquest cap de setmana, circumstancialment, a Girona tot el cap de setmana. Des del dissabte primer del matí fins ahir al vespre. Hi he estat a Girona. Amb tot el cap de setmana, on anàvem anant amb la meva dona, només he vist una persona vestida amb una camiseta del Girona, de l'equip, una persona, i un grup de 4 persones que feien molt escàndol en un bar de la Corcona i un migdia.
Sí.
No he vist a ningú més, ni una bandera, no he vist res. Sí. Clar, partint d'un equip a primera divisió, ja no és l'afició que tinguis al camp, els 5.000, els 10.000, no sé els jugadors...
És un cas enorme, l'inversa del que estàvem parlant abans del Villarreal.
Exacte. Sí. Has de tindre més al
Rivera. Van omplir el ministadi.
Mira, un equip que s'està jugant a pujar a primera divisió, no veure ni una bandera als balcons, moltes banderes catalanes independentistes, ple, però ni una bandera del Girona de l'equip, ni una. I m'he mogut per tota la ciutat, no sé allò que diguis, que no t'has mogut del centre, no, m'he mogut per tota la ciutat.
El que farà pensar quan jugui contra el Barça s'omplirà d'aficionats del Barça i no del Girona.
Sí. Les banderes del Barça n'hi havia algunes petjades pels balcons. Vaig veure més d'una.
Respecte a aquest programa que voleu fer extra la setmana que ve o l'altra, penso precisament en els estaments del futbol, que parlem ara de pujar primera tal, és imperdonable, i és, bueno, és que no arribava a entendre mai, és que un Alcorcón pugui jugar, pujar primera, amb el camp que té. Això és intolerable, inadmissible i de tot. Jo penso que la Federació Espanyola hauria de posar una vera i unes normes i exigències, igual que la UEFA té unes exigències igual, la Federació Espanyola igual. És intolerable que jugui una eliminatòria per pujar primera un Alcorcón amb el camp que té, que no, allò no és camp ni res, eh? Això és, almenys, hauria de començar aquí pel futbol espanyol, començar a reglamentejar una miqueta les coses.
No, clar, és reglamentejar, i després ja com a propi club, a veure, jo sóc del Girona, jo sóc responsable del Girona i dic, ostres, tinc potència per estar a primera divisió si no m'apoya ningú. Tinc 10.000, sí, que venen al camp cada diumenge i que omplen i així, però és que aquests no t'aguanten.
Sí.
Amb un equip a primera t'aguanta una ciutat.
Això de l'afició. Tu compares Girona amb Sòria, amb el Numància, i són dues coses totalment distintes.
Totalment, sí senyor.
Que deies de Villarreal, jo he estat a Villarreal, vaig estar seguint l'any que va estar Champions, vaig seguir tots els partits a casa i així, i és que era del primer l'últim de la ciutat que estàvem a Villarreal.
Sí.
Estava tota la ciutat mobilitzada, comerços. La gent, tothom, les empreses, tot. Aquí dius, bueno, sí, un reducte, però un reducte reduït, que són aficionats al futbol, però els altres, tant se'ls enfado. La sensació que em va donar va ser aquesta, eh?
Sí.
Però Villarreal resulta que té més socis que població, en aquest sentit.
Sí. Exacte.
Sí.
I això també és un dels problemes que destaca quan van fer aquí la xerrada del llibre de We Are Catalans, que deien que allà a Anglaterra la gent del Town City és aficionada al Town City. Que els pot agradar als equips grans, però és el de l'equip de la ciutat.
Sí.
Cosa aquí, que ho has pogut presenciar perfectament a Girona, ja a falta d'això, això crea una miqueta de desconfiança a l'hora del club, el que pots dir, del potencial de dalt, bueno, això m'omplirà, vale, això m'omplirà perquè jugaran contra equips que potser fa molts anys que no hi juguen. Però queda una miqueta lleig, queda una miqueta de...
Sí, fa molta il·lusió, i dius, falta. Tenen els equips grans, tot això. Però et compensa això econòmicament, ja parlo econòmicament, et compensa això? Perquè la pujada que tens econòmica del club de gastos també és molt important.
És gran.
Fem una pausa un moment, que tenim el nostre company Marc Lorenzo, que finalment ens pot atendre. Marc Lorenzo, bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia, Sergi, bon dia, companys.
Bon dia.
Ja ho hem comentat, de fet és el tema amb el qual hem entrat avui a la tertúlia esportiva, perquè pensàvem que no tindríem, però mira, finalment, gràcies per atendre'ns ni que sigui uns minuts. Triplet històric, que tu el vas viure i el vas narrar.
Sí. Ja vaig avançar que el Barça era molt superior a Preinsa, però bueno, tot era veure una final en un partit que sempre doncs mai se sap i al final es va imposar la lògica. El Barça sense apretar molt va passar per sobre el Preinsa sense cap mena de dubte i sense cap pal·lies. Sí, sense cap... Vaja, va ser un partit de domini de principi a fi i que dona al Barça un triplet que mai a la seva vida havia guanyat en la història de la secció en un mateix any, la Copa Catalunya, la Copa de Reina i la Lliga. Ja només era l'únic que li faltava, ara ja només faltaria guanyar tot això, més la Champions el mateix any, el pòquer, que això ja sí que seria algo realment molt complicat, Sergi.
Molt complicat, recordem l'última experiència amb l'Arsenal, no va ser molt bona, es va lluitar, però finalment es van endur, crec que dues derrotes per 4-0?
Sí, 7-0 global.
3-0, o 7-0, 3-0 i 4-0. Quins eren els comentaris ahir per les Rozas?
Doncs la veritat que de superioritat del Barça, d'entregar tothom al Barça, de que és un equip que pràcticament doncs, sense apretar molt et passa per sobre i no tens pràcticament doncs, capacitat de reacció perquè li va passar a l'Atlètic de Madrid, que és un equip molt més fet que el Reinsa en la semifinal, que en un moment es va trobar amb un 0-3 al Cerro L'Espino sense pràcticament doncs, tenir opcions ja en la tornada. Imagina't el Preinsa, pobre, que és un equip doncs, més aviat lluitador, humil, amb un pressupost molt baix, que es trobés amb 3-0 els primers 35 minuts i, bueno, i amb el golaç d'Alexia Putellas, que evidentment ha donat la volta no sé a què, si al món, si a Espanya...
Al món, al món, em sembla, Marc, perquè les xarxes socials ahir a la tarda anaven plenes, ja l'hem comentat també aquí.
Va ser trending topic, em van dir, o sigui, bé, potser han de passar aquestes coses perquè la gent es doni compte de que el futbol femení hi ha molta qualitat.
Exacte, això també ho dèiem, tant de bo serveixi per això.
Esperem que sí, i mira, si ha sigut Alexia aquesta vegada, doncs encantats, però hagués pogut ser Sonia Bermúdez, hagués pogut ser Vicky Losada, haguessin pogut ser milions de jugadores que juguen molt bé, que estan jugant a l'estranger, que estan jugant al Barça, a la nostra lliga, i que realment ho veiem doncs, partit a partit, però ahir potser era un partit televisat i amb bastanta audiència, i a més vam tenir la sort de veure un detall tècnic, bueno, increïble, com el que ens va detallar l'Alexia, que esperem que això també enganxi una miqueta més. Ara ve un europeu aquest estiu, l'europeu absolut, l'Eurocopa femenina, que juga a Suècia, juga a Espanya, a veure si tot això fa enganxar una miqueta doncs al futbol femení.
Esperem que sí, sí, Marc. No sé si vas poder parlar amb Xavi Llorenç o amb alguna de les jugadores, amb la mateixa protagonista d'aquesta jugada tan espectacular, Alexia Putellas.
Doncs no vaig poder parlar amb el Xavi, sí que vaig estar al costat d'ell veient, bueno, per Marca TV li estan fent una entrevista, però bueno, molt en la seva línia de tranquil, de no dir una paraula més alta que l'altra. Vaig estar parlant amb algunes jugadores, no amb l'Alexia especialment, però bueno, que estaven, la veritat, que molt contentes i molt satisfetes aquesta temporada. Ara només queda un partit el dissabte que ve, que juguen a Sabadell, quarts de final de la Copa de Catalunya, que bueno, que tots sabem que en principi doncs, les semifinals es jugarien ja al setembre, en pretemporada. L'Espanyol ja està classificat, el Sant Gabriel també, i el Levant de les Planes també, per tant només falta el Barça, en teoria. Doncs ja la temporada es pot donar per finiquitada, i això, un triplet que, ostres... Qui ho diria, no? Dos lligues consecutives, aquest any un triplet, només falta ja començar a fer bons papers a la Champions, però costarà perquè a Europa hi ha equips molt potents i que encara estan molt més avançats que nosaltres, no? Més adelantats.
De moment hi serà el Barça, amb el títol de Lliga com a mínim, aquesta Champions. El Josep Maria Félix, em sap que et vol fer un comentari.
Marc, suposo que vas saludar el delegat de la Federació Catalana, Albert Montull, no?
No vaig poder...
Molt interès en veure't precisament perquè el dijous al vespre vam estar sopant i li vaig comentar que tu eres un dels cronistes de Barça TV i tal, i va dir que volia saludar-te precisament allà a les Rozas a Madrid i va anar-hi.
Doncs jo ja tinc en compte, perquè crec que vaig coincidir amb ell fa poc a la fase final de les autonòmiques,
sí.
Aquí a Sant Boi i...
Sí, a Sant Boi, sí, exacte. Sí,
sí, però segur que amb algun esdeveniment ara que vingui, segurament el dissabte a la Copa Catalunya que juga el Barça al Camp de Sabadell pot ser que hi estigui, i si no segurament estarà a la Final Four de la Copa Catalunya, que juga a finals d'agost, que és en pretemporada i que juga sempre una seu única. Segur que ja estarà, i a veure si puc saludar-lo. Sí,
molt bé.
Jo també encantadíssim.
Marc Lorenzo, gràcies per atendre'ns aquests minuts.
No, gràcies a vosaltres. Ja la setmana que ve a veure si puc estar...
D'aquí dos, que l'acabés Sant Joan i no farem programa.
Sí, senyor, d'aquí dos, a veure si puc estar acabar la temporada aquí amb vosaltres, perquè de veritat que aquesta setmana ha sigut molt frenètica en quant a treball,
Una abraçada, Marc.
Vinga, una abraçada a tots, companys, que vagi molt bé.
Gràcies.
Tornem al tema ràpidament del Girona, i després, si voleu, passem pàgina. Un nom, el del tècnic Rubi. Ahir hi havia premsa d'aquí de casa nostra, de fet, podem dir, el diari Esport, que situava contactes tant per part del Barça com per part del Bayern de Munic. De fet, deia, tant per part de Tito Vilanova com per part de Pep Guardiola, per incorporar a Rubi a les seves files de cara a la temporada vinent. D'això què? Què en pensem?
Jo sabia del Bayern, no sabia res, no tenia ni idea. Del Barça sí que sabia alguna cosa. Sí que ja estan intentant posar un segon entrenador. I es havia parlat molt de la... O sigui, això va per colles. La colla del 92, que són Andrés Lizarreta, Guillermo Amor, Eusebio... Això està claríssim, no? Però a part, després, la colla d'aquests, el Tito i tal. I el Lluís Carreras ho era un. Però el Lluís Carreras no hi va, al final. I aleshores, diguéssim, podria ser que fos el Rubi. Sí. És l'únic que sé.
A veure, és un bon tècnic, ho ha demostrat. I quan un bon tècnic, és normal que els clubs grans també s'hi fixin, amb els tècnics.
Sí.
I més avui en dia, que sembla que ha canviat una mica la mentalitat en general del fitxatge dels tècnics. Vull dir que es mira una mica la gent de casa i es mira una mica el que és la, pot ser la cantera de tècnics, sigui catalana, sigui espanyola o així. S'està començant a mirar. Sembla que hi ha un canvi de tendència, jo trobo normal que un tècnic que ha demostrat el que ha fet el Rubi, que ha sabut treure un rendiment excel·lent amb un equip que potser no és tot ho bo que podria semblar pels resultats, és que és molt bon entrenador, i això s'ha de tenir en compte.
Però en cas de pujar, suposo que també li faria il·lusió quedar-s'hi.
Suposo que sí. Suposo que sí, perquè
que seria,
seria la seva experiència, la seva primera experiència a primera divisió, i una mica la forma de donar-se a conèixer encara més àmpliament.
Ja resulta com a premi dels resultats que ha aconseguit.
Sí, però també és normal, vull dir que el Barça...
Sí, home, i tant, si crida a la porta, poques vegades dius que no.
Clar. Crida a la porta o a la porta?
A la porta.
A la porta, a la porta. Vale.
Ah, val, val. La porta també.
La porta
també està...
Cridar, però dintre de més temps.
2016, en principi, Sandro Rossell no pensa deixar el càrrec fins al 2016... Parlem de noms ara, al terreny de joc i aquests moments en actiu, de fet amb Espanya sub-21, Isco. El veieu al Madrid? Un cop acabi la temporada sembla que ja podrien començar a haver algun possible acord.
Jo ho veig en els grans clubs, jo ho veig que se l'emportarà un o l'altre. Està claríssim, és que ja fa molt temps que aquest jugador és molt bo. I no sé el que val, no tinc ni idea si li han posat
35 milions.
35 milions.
És la clàusula de rescisió.
Pues és baratíssim comparat amb el que s'està pagant per ahí per alguns jugadors.
És molt bon jugador i jo no crec que el Madrid, amb tots els revesses que està tenint contínuament, el deixi escapar. Jo crec que l'acabarà fitxant. El Barça... potser no s'ha fixat perquè potser no el necessita, jo crec que no el necessita el Barça, però el Madrid jo crec que no el deixarà escapar.
Si no, pel simple sentit que no se l'emporti un altre.
Exacte.
Per aquest preu.
Sí, sí, sí.
L'únic que està al City per darrere també, amb el seu amic Pellegrini.
Però sembla ser que no vol marxar d'aquí.
Deien, sí, home, s'entén.
I deien que el Pellegrini tampoc el volia tant, pel City.
Hosti. Però si mira que és un...
Acaben de fitxar Navas.
Acaben de fitxar Navas. Sí,
sí. Bueno.
Més noms. En aquest cas, per l'Espanyol, Àngel, ara que hem sabut que marxa Verdú i Baena també té números per sortir del club, Saviola s'ha ofert.
Sí, sí que hi ha aquesta oferta. No em sembla malament, eh? O sigui, jo crec que l'Espanyol ha de fer una composició. Ho diré d'una altra manera. L'Espanyol no té diners per anar a comprar jugadors entre els 24 i els 28 anys de qualitat... aquí en el país ni a fora, eh? No. Per tant, els joves se'ls ha de fer i el que ha de reforçar és amb grans que ja han passat la seva etapa, que és la seva última d'allò, em sembla que ha de fer una composició i el Saviola dintre d'això tipus Simau seria una cosa de compensar
podria ser...
Sí. Per tant, ha de fer una composició de barato que et vingui de tu i de no tan car que et vingui de persones ja més o menys consagrades i demostrades de que en saben ni que estiguin en la seva última etapa. No ho sé,
jo crec que dintre d'aquesta filosofia hi entraria. Que amb la venda del Guacaso potser podria apretar una miqueta d'agafar alguna cosa més caret.
Per mi és el més greu que ens pot passar, la venda del Guacaso.
Sí, però no es pot aguantar, Es pot aguantar. El problema és aguantar-lo.
Sí.
En el cas del Saviola, està, jo el veig bastant factible, si afluixa també, perquè també és un passatero, cuidador, és un passatero, i penso que el passa que té arraigat bastant a Barcelona, li agrada molt a Barcelona, i té bastant d'arraigament aquí, i pot ser factible. Ara, sempre que afluixi, perquè és un jugador molt passatero, molt.
Àngel, vas dir la setmana passada que per tu, Verdú, i la pèrdua d'aquest referent dins del club, tampoc s'havia de notar tant. No. Cristian Álvarez, Petrov i Longo ja sabem que no seguiran, i el que s'ha confirmat, de fet ho confirma ja també el mateix servei de premsa de l'Espanyol, és el contracte de Raúl Baena, que de mutu acord amb el club ja han anunciat que no continua.
Bé, no té massa importància a mi el cas de Baena.
Tampoc la pèrdua de Baena ens afectarà al mig del camp?
No. Però s'han de trobar, un reforços, altre pel mig del camp. Cuidado, no vull dir que el tinguem sobrat, el tenim. És el punt més dèbil de l'Espanyol.
És que l'Espanyol, jo per mi, cometo un error, recometes, vull dir, Verdú el deixen anar perquè és massa car, perquè demana massa cèntims de fitxa. És un jugador que ja tens, vol dir que no has de pagar traspàs i així. Per poc traspàs que hagis de pagar per fitxar un jugador amb garanties, que et substitueixi Verdú, la inversió que fas del fitxatge aquest, del sou que li pagues amb aquest nou, a part de que has de pagar un tant del fitxatge, i el fitxatge probable que tindràs que fer el desembre al mercat d'hivern, a l'Espanyol, jo trobo que ja porta diverses temporades que deixa escapar jugadors que fent un mínim esforç els podria retindre, i en canvi després mires el global de la temporada següent, resulta que s'ha gastat més cèntims per cobrir aquest lloc del que s'hauria gastat mantenint-lo.
I que potser n'ha passat més d'un de jugador. Sí. Però jo és que,
i això ha passat,
jo és que estic veient amb el mateix amb el cas Baena.
Sí,
i dius,
sí,
perquè estan deixant sortir jugadors Àngel sí, i després s'haurà de fitxar i anem, el que diu el Jesús, potser si trobes aquest esforç econòmic...
Verdú, per mi en Verdú és un bon jugador que controla bé la pilota, que dona joc, és lent i la seva resistència física és bastant limitada, vull dir, és dels 15 normalment ha de substituir abans dels 90 minuts, però per raons de què baixa, vull dir, això té 30 anys, vull dir, això segons per aquest jugador no és cap problema. Per ell comença a ser un problema, Llavors jo crec que es pot trobar algun altre jugador de quasi la mateixa qualitat i de quasi bé la mateixa edat, que el preu sigui bastant equivalent, vull dir, no sé, crec, vull dir que no, jo crec que és substituïble, ara ve d'allò de que no vols pagar una cosa i després vas a fora i no has de pagar més,
acabes pagant més,
però sí,
però és que l'Espanyol això ho acostuma a fer bastant,
sí, però no tant, perquè torno a dir, el problema és de que ho és, per tant no és que després te'n gastis tant amb
no,
accés,
però després, però el que passa que entre l'esforç aquest que fan el setembre, sí, el juny, sí, per fitxar,
sí,
i després normalment és un dels clubs que el desembre sempre acaba fitxant algun, sigui cedit o així, si mires el còmput global de la inversió que s'ha fet, igual donant-li el que demana l'altre jugador o una mica menys, però una mica arribes a un acord i mantens una cosa que ja tens, que t'està donant resultat, que t'està donant un rendiment. Parlem del cas Verdú perquè és el d'aquest any, però jo crec que ha passat altres temporades això també.
Sí.
Jo el que no crec és que...
És que aquí anirem a organització, vull dir que l'Espanyol jo crec que és un club que s'ha de replantejar de dalt a baix. És una discussió que havia tingut amb el Segura Palomares més d'una vegada, que jo sempre li deia que l'Espanyol fins al dia que no assumeixi quin és, què és el club aquest, no ho farà bé. És una opinió molt personal,
Jo el que veig és que l'Aguirre s'hagi fotut amb aquest fregau d'un any més, sapiguent que aquestes baixes ja les tenien clares d'aquests jugadors. Vol dir que algú ha amagat ja i que algun jugador que altre vindrà, també.
Perdi un
Petrov, que no ha fet res, però ha vingut aquí i ha pressionat els altres, també. Sí, com a fitxatge, el Cristian Álvarez, que no que segueix, vull dir, jo crec que hi ha algú més a darrere d'algun jugador que altre que està amagat.
De moment, Àngel, ens posem a comptar Cristian Álvarez, Longo, Petrov, Verdú i Baena. Ja són 5 noms, 5 jugadors que sabem segur que deixen el club en principi i més que en principi.
Sí. Torna el de les Palmes?
Aleshores s'han de buscar jugadors. Torna David López.
El moreno aquell.
Tiavi, en refereix a Tiavi.
Sí, no torna aquest.
Torna el Tiavi.
Tiavi també torna, exacte, sí, que és la pregunta que feia... Sí. I l'Espanyol també exerceix l'opció de recompra de David López, jugador santcugatenc, per cert, que per tant tindrem a les files del conjunt blanc i blau aquesta temporada vinent, que de fet va ser ahir el programa Esport en Marxa d'aquesta casa amb Joan García. El Barça, creieu que continuarà apretant per Thiago Silva? I que és l'opció per aquest estiu?
Crec que no, crec que ja s'ha...
Ara mateix jugant la Confederacions amb el Brasil?
Sí, crec que ha passat una miqueta... Bueno, pot ser que es porti amagat o tapat, que es diu, no? Però penso que no apretarà massa més ara. Penso que no, penso. Sí, mai me seria una sorpresa impressionant que vingués, perquè considero el millor central del món en aquests moments, I fa 3 anys que ho estic dient, això, seria una sorpresa agradable. Però penso que no apretarà el Barça més per això.
És que deu tindre una fitxa escandalosa. I més amb els galons que se li estan donant al PSG, que ha estat de capità i tot. A veure.
Jo no crec que el Barça aquest any, després del fitxatge de Neymar, faci una gran inversió econòmica amb algun jugador.
Hi ha dos centrals que estan al València,
Matiu i el...
I el, si em deia, el Rami.
I el Rami.
Un dels dos vindrà, segur. Són baratos. I no ho fa malament,
La necessitat del València de vendre.
Jo crec que després del fitxatge de Neymar, aquest any el Barça, si fitxarà això, un Matieu, un jugador així, i poca cosa més. No crec que tingui molts retocs més, I amb el porter, l'opció del porter que s'esperen, no crec que faci grans dispendis més ja al Barça.
Sí, s'estan esperant tots que acabi la Confederacions per a veure per activar una miqueta perquè, el mercat,
per pagar el doble. Per pagar el doble.
Per pagar el doble, això.
Bueno, els representants ja ho faran, això.
Si no ho sabien abans...
És que ja el mercat, l'any passat, ja, si el mires, va baixar, no em recordo ara els percentatges, però van fer un reportatge, va baixar una barbaritat respecte a l'any anterior. Aquest any està molt més parat, encara. Sí. I no hi haurà... Treus Manchester, a nivell europeu, et parlo, treus Manchester City, alguna inversió, la que ha fet el Barça, la que farà el Madrid i poca cosa més, eh? I el Mónaco i el PSG i així. Però entre 5-6 equips són els que repartiran el cotarro fort i ja està. I a més serà molt, molt planer, eh? Jo crec.
L'Arsenal sembla que vol Higuaín, que ja va dir en el seu dia que deixa el club.
És un bon jugador.
I parlant de fitxatges, però ara de banquetes, el Real Madrid continua sense entrenador.
Deien que avui es podia tancar el tema. Però bueno, això ho porten dient fa 15 dies, avui es tanca el tema. Demà es tanca el tema.
L'únic que podríem entendre
15 dies, així.
És que esperen que el Paris Saint-Germain anunciï primer quin serà el relleu d'Ancelotti a la banqueta.
No, és que, a veure, ja va dir-ho el que la IFI, em sembla que es diu, el president, president d'amo del PSG, propietari del PSG.
El qui posa els diners.
Que va dir, exacte, va dir que fins que no tinguessin un entrenador no hi hauria cap tipus de negociació. I tot i així, jo crec que tindran l'entrenador i la negociació serà perquè ells volen cobrar. Vull dir, vol cobrar o què...
Em sembla senyor, que va estar lligat val, a l'Ibra.
9 milions, també, em sembla, exacte. Val 9 milions i ells volen cobrar els 9 milions. Si no els 9, 5, però volen cobrar.
Sí, sí, sí.
I el Florentino Pérez, vull dir, se li ha acabat allò de que es pensa que tots els jugadors es barallen per anar al Madrid, ja no, tots els tècnics no es barallen per anar al Madrid. Ja no existeix aquesta baralla.
Ma, els entrenadors s'ho miren abans, ah, saber el que hi ha dintre de Madrid.
Bueno, i els jugadors, perquè sí, sí, estan rebent bastantes bufetades.
El Henkes podria haver anat al Madrid tranquil·lament ara, i ha dit que plega.
Sí. De moment, Alemanya, Jupp Heynckes, el que ha fet ha estat desitjar molta sort a Pep Guardiola en la nova etapa i dir-li que li deixa un club en perfectes condicions. Anglaterra, Mique, ara mateix es parla de futbol, allà sempre es parla d'aquest esport, no?
Sí, Mique, els fitxatges de... estan com molt il·lusionats, o la fantasia que tenen el Manchester de tornar a fitxar Cristiano, que tenen... Sí. El Moïse tindrà com per fitxar, o Cristiano Gareth Bale, s'espera una gran estrella o un fitxatge mediàtic que arribi, i estar així, a mi m'agradaria molt que vingués.
I Rooney, que continuï.
Rooney, diuen que es van seure a parlar amb l'entrenador, perquè va haver-hi moltes discussions quan estava en Everton, etc, i potser aguanta o no. L'únic que se sap de Manchester que puguin, van fitxar allà Varela, un sí, jove sub-21, diuen que van darrere de Garay, un altre central.
Sí. Carai. I Santander, Madrid,
sí, 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 i Real Madrid.
Exacte, exacte. I el Lisboa no ho ha fet gaire mal. Ai, sí.
El Benfica,
això. Sí, sí. No ha fet gaire mal. I llavors estan a veure apretant a Thiago perquè és una gran oportunitat que per 10 milions, o no, per 20. O això.
15 o 20, sí.
15 o 20, se la puguin...
Sí, també un altre tema d'aquests del Barça que ens hauríem d'aclarir, no? Amb quan ha quedat ara mateix la clàusula de Thiago.
Diu que 15, sí, sí, no?
Sí. Home, prefereixo pagar ara 20 que d'aquí l'any que ve pagar 90, doncs... Crec que és una manera d'això. I a veure, Nani segurament quedi fora i també esperant a el que faci...
Nani fora del club?
Diuen que sí, que està en Mónaco per darrere i el Nani sempre cada any està discutint. És un Higuaín. I llavors a esperar el Mourinho, a veure què es vol emportar, què vol fer fora del club al Chelsea, sí, i tornar amb el Morbo un altre cop.
Per cert, ha arribat l'entrenador de l'Everton, com dèiem, que serà el nou entrenador del Manchester United... Rooney venia de l'Everton, si no m'equivoco.
Sí, sí,
exacte.
Veure, allà s'havia format un parell de campanyes.
Va haver-hi problemes, de discussions, de quan jugaven l'entrenador del Víctor Moyes, el David Moyes havia inclús denunciat o dit paraules calúmnies sobre Rooney, que Rooney havia contestat amb denúncies per lo legal, llavors es portava una miqueta...
És a dir, que es coneixien de sobres.
Sí, 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 de sobres. I l'únic així potser...
Era Moyes l'entrenador aleshores ja de l'Everton? Mm? Era Moyes o estava dins del club aleshores?
Sí, bueno, quan Rooney estava dintre...
No sé si era l'altre o estava dintre, però que estava van tenir dintre. Un conflicte entre ells.
Sí, sí,
sí, sí, el conflicte.
Llavors també
dos.
Forma alegrar també que ara l'Everton l'entrenarà el Roberto Martínez, doncs que ja aconseguia coses o va fer bones temporades entre el que cap amb el Wigan, i crec que amb l'Everton és una bona oportunitat inclús per anar a Europa. Jo estic esperant a veure com reacciona i a veure, bé, content. Serà una miqueta més emocionant. I tot el que sigui liar la troca que farà Mourinho, que aquí els periodistes potser estareu més tranquils o més... O menys enfeinats.
I els jugadors també.
O mirant, sí, més cap a Anglaterra els primers dies, ja ho veurem. Per acabar, Copa Confederacions, aquí, Jesús, m'has dit que vas veure la primera meitat.
i un gran
se'n parla molt bé també.
Un gran partit
també, Àngel,
la primera meitat només.
Van jugar, i a més va jugar el Barça
amb 7 del Barça, no?
Sí, el Barça amb un 9 van jugar, amb el Soldado, que no va desentonar gens.
Yes.
És una forma nova de veure jugar el Barça, perquè el joc era el del Barça, és evident.
Sí, sí, totalment.
I la figura del 9 hi era com a 9.
Sí.
I va enganxar perfectament.
Va jugar el 9 i el fals 9.
I el fals 9, tots dos.
Que era Cesc?
Sí, Cesc.
Marcant. La jugada del
gol del Soldado és el Cesc.
Soldado, sí, sí, sí.
El Cesc li dona el gol.
No, no, i el segon de Pedro.
El primer, perdó.
El primer de Pedro fent una
passa... I en general una molt bona primera part, no? Pel que he sentit, tant de Cesc com de Pedro.
A veure, també si fos dir un Barça...
Dos jugadors molt criticats aquí.
Barça entre cuentes diferent perquè xuta des de fora l'àrea.
Exacte, és el que anava a dir ara, que precisament el gol de Pedro va arribar de la forma que no arriben els del Barça, que és pitxotant des de fora l'àrea. I va vindre una pilota i no s'ho va pensar i va engaltar-la i la va posar dins. Vull dir que...
Perdó, el Neymar també va ser de fora de l'àrea, em sembla.
Sí, el de Neymar també.
Un bon gol.
Música se'n va parlar, no?
Si ara es marquen des de fora, també.
Sí. Sap jo... que per allà hi ha una porteria.
Una petita anècdota és, volia dir, vam estar a la penya, vam estar a Santander fent el torneig internacional de Santander i a l'últim...
Amb molt bona nota.
A l'últim partit de categoria cadets, els capitans es van saludar, el canvi de banderins i tal, i l'àrbitre li va preguntar al nostre jugador si entendia l'espanyol. Ho deixo aquí.
Ah, sí?
Això sobre la
dada.
Molt fort va ser, molt fort, eh? I des de la grada, molt malament des de la grada, el públic insultant els catalans.
Bueno, i el gran premi de motociclisme...
Va ser al revés,
que
va
xiular i el càrrec policial... Ahir es veu que va tuitejar algú que, bueno, ens posava de volta i mitja els catalans.
Va ser molt greu, sí.
En fi, dilluns de la setmana vinent, recordeu-ho, el Maronezo ja l'hem fet el recordatori, no hi ha tertúlia, de fet no hi ha programa, dia 24, festivitat de Sant Joan, tornarem per tant l'1 d'agost, aleshores aquell dia,
juliol,
si voleu...
De juliol.
1 de juliol, és que abans de Maria Pérez ens ha dit 1 d'agost i ara...
I retallen mesos, tu.
1 d'agost, tant de bo fos 1 d'agost. 1 de juliol, parlarem, si voleu, del món del futbol, tema estructural... Sí. Tardoria que anem guardant des de fa ja principis de temporada.
I de l'Àngel.
De l'Àngel, que un dia ja em va parar una mica. Ens posarem en context amb la proposta que ell va fer.
Sí.
I la resta hi dieu la vostra. Sí. A tots quatre, moltes gràcies per ser avui un dia més amb nosaltres. Miquel Molina, Josep Maria Félez, Jesús Galindo i Àngel Casas. Que passeu una bona setmana. No ens veurem dilluns de la setmana vinent, però esperem si fer-ho d'aquí a dos dilluns.
Molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.